Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest dijous a la tarda després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats els presentaran demà una contraproposta. Volen un augment del 8% del salari ja al curs que ve. Això significa, a la pràctica, uns 200 euros més al mes. A més, volen que, de cara al 2028 i al 2029, s'acabi arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%.
Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, ha destacat el to de la reunió.
S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
Repassem ara altres informacions en format breu, amb en Josep Almirall.
La Moncloa assumeix els compromisos que el govern ha signat amb Esquerra Republicana a canvi dels pressupostos. A la reunió bilateral amb la Generalitat, l'executiu espanyol ha avalat el tren orbital, l'òrgan per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya i el reequilibri de forces al Consorci de la Zona Franca. També ha anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030.
El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa.
Les Joventuts d'Esquerra decideixen finalment alinear-se amb el partit i donar també suport al projecte de pressupostos del govern de Salvador Illa. Tanquen així els dubtes sobre si la diputada de Jovent Republicà, Mar Bessas, es desmarcaria de la disciplina de vot dels republicans. Després de més de 4 hores de reunió del seu Consell Nacional, Jovent Republicà han emès un comunicat on expliquen que han tingut un debat profund i dens. També afegeixen que la decisió implica assumir contradiccions importants i demanen al partit fer conjuntament una revisió profunda dels objectius marcats amb la investidura de Salvador Illa, així com avaluar-ne el compliment.
Aina Clotet rep el Premi Revelació a la millora interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ho ha aconseguit en Viva, el seu primer film, com a directora, del qual també n'és la protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar, que competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad, ha dit que no es retira i que vol fer més comèdia. L'Ajuntament de Barcelona suspèn durant un any les llicències per poder obrir supermercats 24 hores. La suspensió afecta concretament el comerç alimentari no especialista en règim d'autoservei que pot obrir durant tot el dia i que té fins a un màxim de 400 metres quadrats.
En queden exempts, doncs, tots els comerços especialitzats, com ara peixateries, fruiteries o forns de pa. La regidora de Comerç, Raquel Gil, ha explicat que aprofitarà aquesta moratòria per redactar una regulació específica per a tota la ciutat.
Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes de multiinspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions, entre d'altres 252 de salut pública i 163 de gestió de residus.
Esports. Caroline Graham ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar en la convocatòria del Barça femení per jugar dissabte a la final de la Lliga de Campions. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte per enfrontar-se a l'Olímpic de Lió.
Pau Cubarsí ha assegurat en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina que ha fet l'equip.
En futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat a la final jugada a Istanbul al Friburg alemany per 3-0.
El Joventut ha derrotat a domicili el Tenerife per 98-100 a la pròrroga en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga ACB de bàsquet. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verd i negres s'han garantit la plaça de play-off.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
No m'agrada aquesta sintonia.
És que està molt bé. Pam, pam,
pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
M'ho faries tu, Elisenda?
Jo sempre. Pam, 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 pam.
Mar, bona tarda.
Bona tarda.
Pots fer un pam, 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 pam? Pam, 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 pam.
Molt bé.
Com ho faries, Òscar?
No, jo no ho faria.
Pam, no puc millorar-ho.
Veus? Ja.
De dilluns a divendres de 4 a 7...
La millor hora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Pam, 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 pam.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Matinada i 7 minuts. Ja tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. És que hi ha ric, és que hi ha ric. Només començar la segona hora i jo hi ha ric. Perquè he dit, vull treure'm aquesta imatge abans d'anar a dormir. I no sé si ho aconseguirem. La Maria Rosa ens truca des de Sant Cugat. Bona nit.
Quina nena. Oye, no ho sé, perquè jo tampoc me la trauré, perquè jo que per darrere sí, però jo per la boca no ho havia sentit a dir mai, mai. Mai, mai. I això tenia un nom, era la Tènia.
Sí.
Era el nom científic, era Tènia.
Tènia solitària, sí.
La Tènia solitària. I el que, i com que això em sembla que s'agafava pel mitjançant els porcs o les vaques o algun animal, ho podia encomanar. Esclar, això estaria bé que algú que hi entén, que
sí,
entengués de veritat,
ens expliqui bé, de veritat l'origen.
Aleshores, el què? Que la gent que tenia la solitària, no, esclar, si allò ocupava tot l'intestí, o que no menjava gaire i s'aprimava. I quan un estava molt prim, deien sempre, aquest deu tenir la solitària.
Ai, sí, sí.
Perquè era una època que, jo no sé si ara n'hi ha, jo no n'havia tingut mai. Mai, jo no n'havia tingut mai de cucs, però és el que hi havia, s'agafaven molts cucs i els nanos es grataven el colero i així, perquè també els hi picava.
Sí, sí, això sí, ho havia sentit jo quan era petita.
Ho senties, no?
Sí, home, sí.
Cucs. I hi havia una cosa que era azúcar del doctor Sastre Marquès, que era pels cucs.
Ah, sí?
Sí, home, i fins i tot en el cinema hi havia anuncis que deien... Hi havia un eslògan, encara no me'n recordo, a veure si el que se'n recorda, a mi dia que me'n recordo l'eslògan i les cançonetes, però sí, sí.
Azúcar del doctor Sastre Marquès.
Sastre Marquès, sí, sí, sí.
Pels cucs.
Azúcar del doctor Sastre Marquès. Mm. I...
Però per la Tènia no, eh? Per la Tènia no sabem, la
solitària. Sí, sí, sí. Normal, però la Tènia era això. Perquè, a més, deien que si sortia havia de sortir tota, perquè si en quedava una mica es reproduïa. Ai, i era molt llarga, es veu que ocupava tot l'intestí.
Sí, sí.
I per això la gent no tenia gana, no menjava, que tenia la solitària.
Clar.
I per això quan un estava molt prim li deien això. O que té la solitària. La de Tènia no es deia, però era la Tènia, es deia, recordo. En fi, no, jo ho sento, la de l'imatge, perquè jo també la de la boca d'aquesta no...
Ara mateix la tinc, a veure si algú altre ens la fa treure per entendre bé el problema.
Sí, senyora.
Molt bé, Maria Rosa.
Vinga.
Gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit.
A veure, l'Eduard de Sabadell, ara sí que ho resoldrem, això. Doctor, bona nit.
Hola, bona nit. És com sap greu ara... puntualitzar, perquè tant l'altra senyora que ha trucat per explicar-ho, com ara la Maria Rosa, a qui li dono una abraçada des d'aquí, també ho ha explicat molt bé, però realment sí, jo em vaig viure un parell o tres, o dos o tres, sí, casos, ja parlo d'anys, i tant per l'anus com per la boca.
Ah, sí? Això ho corrobora, doctor?
Sí, jo ho havia vist, sí. Bé.
Ho havia vist i tot? Vistem amb els seus propis ulls, doctor?
Sí,
mare
i meva. Tinc que dir-te que esclar, pot arribar a medir de 4 a 10 metres, imagina't.
No, per l'amor de Déu,
sí,
de veritat.
No, però jo t'aconsello que si no, que no busquis la imatge.
No ho faré.
No, jo t'aconsello, cada un és... Però imagina't un alien... més petit.
Sí.
La figura...
La pel·lícula, un alien d'aquests de les pel·lícules.
Sí. I, de fet, la Tènia solitària és un paràsit intestinal. Ara se'n veu molts pocs casos,
Per sort.
Sí, a nivell clínic se la coneix com Tènia solium, o Tènia saginata.
Saginata.
És poder el nom més correcte.
I això és bé de menjar carn?
No, això s'adquireix. Ara n'hi ha molt menys casos. El consumir carn, bàsicament, ho ha dit la Maria Rosa, de porc o de vaca crua o mal cuinada, infectada amb larves. I llavors això, en fi, moltes vegades és asimptomàtic, no hi ha cap símptoma. Aquesta persona es troba molt bé, no? O causar, o al revés, molèsties intestinals, dolor, malestar abdominal, nàusees per... pèrdua de gana, que ja ho heu dit, pèrdua de pes, inesperada, que això era molt, molt... És que deu tenir la Tènia, que té tanta gana, i es va aprimant, no?
Clar.
I diarrea o anar molt, molt tubet al vàter, no? Sí, i inclús amb això acabo l'explicació aquesta, perquè moltes vegades expulsió de petits segments del cuc.
També.
Sí, a la femta, i llavors, esclar, això, el diagnòstic doncs es té que fer mitjançant analítica de la femta, per buscar doncs els ous, els segments del paràsit, i veure realment quin és, etc. I tractament, sí, no diré el medicament.
Però hi ha tractament, si algú això que no ho vulgui li passa, hi ha un tractament d'algun que mata el bitxoret.
Es cura amb medicació antiparasitària.
D'acord.
Amb recepta mèdica, amb un parell de medicaments que són els més coneguts, i sobretot doncs quan és molt important que quan sospites que pots tenir aquest paràsit amb aquesta clínica i tal, doncs acudir
al metge,
la metge de capçalera tal, i llavors es diagnostica mitjançant una analítica.
Molt bé. Perfecte, doctor. Ja sabia que això ho resoldria el doctor Eduard.
No, sí, home, si tens 4 o 10 metres, pots anar estirant i anar sortint. No? Vull dir que pots fer una...
Sí.
Una corda... Una...
Bé. Ho veig. Prou.
No, doctor,
moltes gràcies.
No, prou, perquè cada un és lliure, però només per tu o inclús per qualsevol persona que ho està escoltant, si li impacta,
que no la miri. Farem cas, doctor, com sempre. Moltes gràcies.
D'acord, una abraçada per tot.
Una abraçada, bona nit.
Adéu.
En Magí Anguet, des de Vilafranca del Penedès, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, a veure, et faré una mica d'anunciat i després faré la pregunta. És sobre el cas Endic, que totes les notícies avui en van plenes, tant diaris com televisions, en fi. I després de 2 anys s'ha decidit emmanillar-lo, humillar-lo, passejar-lo pels carrers, tal com feien a l'edat mitjana amb els que condemnaven la forca, I després, però, l'han deixat anar de seguida perquè es veu que ja duia un milió d'euros la butxaca, com aquell que porta 4 o 5 euros per anar a fer el cafè. Tot el dia estan dient que els Mossos ho han vist ben clar, que és culpable, els forenses també. Per tant, com que hi ha centenars de milions en joc, ja li han penjat el Sant Benet i apa, cap a la forca. Amb tota aquesta moguda ja s'ha conscienciat a l'opinió pública, i igual que quan hi havia la Santa Inquisició, doncs vinga, no en parlem més, cap a la foguera de viu on viu. Segons han dit, aquest home et jutjarà un jurat popular. O sigui que, igual que als Estats Units, quan jutgen un negre i foten tots blancs allà. Com pot ser que això sigui just quan tothom ja està convençut de que és un assassí? El jurat ja no haurà de deliberar. Abans de començar ja saben la sentència. Jo pregunto, abans de jutjar una persona amb un jurat popular, és legal fer públic la investigació dels Mossos, dels forenses, al parer del jutge, i això passava als diaris, a la televisió, a la ràdio, etc. No? Bueno,
molt bé.
Penseu que hi ha centenars de milions en joc aquí, eh? Ja em contestareu.
Sí, senyor. Molts,
però que poden
molts
anar
diners.
Cap una banda o cap una altra, segons la sentència.
Correcte.
Jo no vull pas defensar aquest home perquè no el conec, oi? Però sí que em sembla que el sistema de la justícia espanyola és nefast. Bueno, res més, doncs.
Doncs gràcies per la reflexió,
Majenguet,
com sempre. Adéu-siau, bona nit.
Se peinaba lo garzón la viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín.
Doncs cada vegada som més a prop del cap de setmana. Segur que quan pensem en cap de setmana, molta gent experimenta un determinat estat d'ànim. De la mateixa manera que diumenge a la nit us pot passar que ja no estigueu tan contents que l'estat d'ànim hagi canviat, a no ser que us agradi molt perquè comença la nit dels ignorants el diumenge a la nit, també podia passar. Però tot això té força a veure amb el passat, amb les experiències passades. I ens ho ha fet veure el llibre del psicòleg Xavier Guix, El reto de soltar el pasado. Imagineu-vos fins a quin punt el passat ens pot afectar, per no dir quan arrosseguem rancors o on sentim sempre víctimes o quan ho justifiquem tot amb l'excusa del que hem viscut abans o quan no actuem pensant que el temps, doncs, ja ho curarà tot. Que potser el passat forma més part del present del que ens pensem. Xavier Guix és psicòleg, terapeuta i docent, i entre altres coses també fundador del moviment Emprenedors Existencials. Xavier Guix, bona nit.
Bona nit, Marta, contentíssim d'estar amb vosaltres.
Escolta'm, arrencles aquest llibre explicant que tu, de fet, amb tot el que has fet, el que està publicat, mai havies volgut abordar la felicitat, fins que no. Vas veure que hi havia una relació entre el passat i la felicitat. Llavors jo et demano, què ha passat aquí? Quina és aquesta relació? I quin és el detonant pel qual ara, sí, escrius un llibre sobre el pes del passat?
Sí, sí. Mira, la hipòtesi de sortida primera és propi de l'experiència tractant persones a la consulta, no? Mm-hmm. Perquè, vulguis o no, la gent va explicant i sempre tard o d'hora apareix el passat i és obvi perquè el passat ha conformat qui som avui, no? Diguem-ne que el passat no és només una caixa de coses espatllades, sinó també són els motllos que han constituït una mica qui som avui. Aleshores, la meva pregunta que em vaig fer com a hipòtesi del llibre és: es pot ser feliç arrossegant un mal passat sense resoldre? D'alguna manera, aquest és el punt de partida que a mi em va portar a pensar això, no? La gent acaba venint a la consulta amb una certa angoixa, infelicitat, evidentment, i moltes d'aquestes causes es troben en com la seva psique, les coses que arrossega del passat, i per tant, si una persona porta una motxilla molt plena, molt plena, molt plena, i se li fa molt pesorós, és difícil que pugui tenir una vida plena. Aleshores, ser feliç, tothom pot ser feliç un dia, una estona, tots podem tenir una temporadeta bona. Ara, tenir una vida en la que puguis dir, miro endavant amb fluïdesa, amb alegria, amb entusiasme, em sento ple, feliç, això, si arrossegues moltes pedres a la motxilla, serà molt difícil, perquè el propi pes no et deixarà caminar a gust.
Clar. Per tant, aquí també suposo que tant el penediment com el remordiment i poden tenir un paper important.
Sí, aquí sobretot el que has anomenat tu són jo li dic les extensions de la culpa. És a dir, probablement de totes les coses que arrosseguem en els nostres països occidentals, que són molt de la culpa, doncs probablement qui més qui menys té o guarda aspectes que diuen és que me'n culpo, no? I aquesta culpa, quan intentes una mica entrellocar, veus que s'extén entre el penediment i el remordiment. I fixa't que ho diem com si fossin símils, però en realitat tenen alguna petita diferència que no és menor. El penediment consisteix en allò que voldria haver fet, però no he fet. I, en canvi, el remordiment és allò que he fet que potser no havia d'haver fet.
Clar.
Aleshores, en el primer hi ha un penediment de les coses que ens hem estalviat, que dius, home, si hagués agafat aquell tren quan va passar, si hagués anat aquell viatge quan se'm va demanar, si no hagués deixat aquella relació que tenia... Aleshores, sempre anem pensant en coses que haguéssim pogut passar si haguéssim triat un altre camí. Cosa que, per altra banda, Marta, t'haig de dir que és una il·lusió fantàstica que ens muntem els humans, perquè, com pots imaginar, primera, mai sabrem què hagués passat realment si hagués agafat aquell camí, i entre els supòsits també podem pensar que hagués pogut ser un autèntic desastre.
Clar, però sempre dubtem i sempre ens ho preguntem tot, i si hagués fet això, i hagués fet...
Ara,
sí,
ara.
Sempre.
En canvi, el remordiment ja és quan he fet mal, quan he causat dolor a tercers, quan hi ha algú que a causa meva ha patit, no ha viscut bé alguna... En fi, o jo tinc la sensació, me'n culpo... de no haver estat atent a algun aspecte que després ha tingut males conseqüències, i això ho convertim en una mena de menjar-se per dintre, no? aquest mossegar-se per dintre, no? aquest estar contínuament en una mena de masoquisme moral, en el que pessigues contínuament per fer-te una mica de dolor del mal que has causat a altres.
Clar.
Aleshores, és clar, això s'ha de resoldre a la vida, si no, és un mal pes.
Clar, però per resoldre, tu fas aquesta frase, no?, on parteix tot, no? Pots ser feliç arrossegant un passat sense resoldre, però a vegades no és el mateix el que ens ha passat en el passat que el record que tenim d'allò, no?
Oh, evidentment, sí, això és l'inici de la primera part del llibre, en la qual intento donar pistes per entendre què és això de la memòria sense tampoc entrar en tecnicismes ni pretendre explicar psicològicament el funcionament de la memòria, sinó simplement donar una pista, no? un titular, que és no tornem mai al passat, l'únic lloc que podem tornar és el record. I el record és viu. El record mai és una fotografia fixada en un àlbum, sinó que el record sempre acaba sent el lloc que recordem en funció també de com estem vivint avui, de les coses que ens passen avui i dels aprenentatges que hem incorporat a la nostra vida. I tot plegat fa que aquell record vagi canviant, sigui vist d'una altra manera, s'ajusti gairebé a el que estem vivint avui com a justificació d'alguna cosa. Hi ha aquesta cançó de la Rosalía, que es diu Memòria, que l'encerta de ple. M'he quedat parat perquè ha coincidit el llibre amb aquesta sortida del Lux de la Rosalía,
sí.
I té aquest fragment en castellà, quan canta la cançó portuguesa, que es diu Memòria, i que diu, siempre que recuerdo, recuerdo un poco diferente. Bueno, ja comença dient, i ja no recordo sempre igual. I a continuació diu, pero sea como sea el recuerdo, para mí siempre es verdad. És a dir, recordi el que recordi, la forma en què ho recordo, sempre per la meva ment, és com si ho recordés exactament com va ser. I efectivament això sabem que no és així, en tant que la memòria és dinàmica i el que dèiem, es va ajustant segons el que estem vivint en el present, segons la capacitat que també tenim de recuperar certa informació del passat, que aleshores és quan ens trobem amb allò clàssic de que quatre amics i cada un explica la història diferent,
no? D'una manera diferent, sí.
I, clar, i un li diu a l'altre, no, que va ser de nit, no, que va ser amb el teu pare, no...
I no poses d'acord, sí.
Exacte, i llavors dius, bueno, és que realment no podem recordar de forma fidedigna justament perquè l'efecte que fa la memòria és aquest. A més, estudiada com s'ha estudiat avui en dia la memòria, som conscients que té molts biaixos.
Clar.
I que perdem capacitat de recordar cosetes i per tant, doncs, ho anem ajustant tant com podem el que en cada moment ens convé recordar.
En aquest llibre, En reto de soltar el pasado, tu me dius que una de les derivades més preocupants apareix quan aquest passat ens té atrapats. Tu parles de les presons del passat.
Sí,
jo et demano,
sí,
quines són i està clar que ens poden impedir avançar o evolucionar, no?
Sí, bueno, una ja l'hem parlat, que és potser la cap damunt de tots, que és la culpa,
sí,
amb els seus derivats, el penediment, el remordiment, el masoquisme moral. Després hi ha el ressentiment. Hi ha persones ressentides, persones que arrosseguen moments de la seva vida que els recorden. Mira, la meva mare té 88 anys. De tant en tant, la vaig veure setmanalment a la residència i tenim converses. I alguna vegada li recordo, dic, escolta'm, aquella senyora quan tenies 15 anys, oi, no, fixa't, té 88 anys, se'n recorda de tot el que li va dir i encara li cou.
Ostres.
És a dir, es torna a enfadar.
Sí, sí.
S'enfada, sí. Es molesta, avui no la puc veure, no sé què dir. Bueno, mama, però tens 80, per l'amor de Déu.
Clar, han passat quants anys,
ella,
no?
Sí, doncs ella guarda aquest sentiment com un sentiment dolorós que va viure. Aleshores, el ressentiment sempre és tornar allò que ens ha fet mal, allò que ens ha dolgut, no? I aleshores vivim aquesta forma dolguda com una mena de justificació i com una mena de dret universal que tenim a que se'ns vegi com a que vam ser víctimes d'una situació que vam viure. Ara, el ressentiment té una derivada que aquesta és més perillosa, diguem-ne, és més cruel, que és la rancúnia. Aleshores, clar, una persona rancuniosa és una persona que aleshores, ha bloquejat molt la vida. Guarda, hi ha una cosa com molt vella, però rància. Saps allò, aquell mal olor que fa les coses rànsies?
Sí, sí, sí.
Pues és com guardar dintre un sentiment molt ranci, molt, molt dur, en el qual acaba vivint pensant que la cicuta que es pren cada dia servirà perquè es mori l'altre. Però, en canvi, se l'estan prenent elles, no? I aquesta cicuta les està matant per dintre. Aleshores, la rancúnia és molt complicada.
Clar, llavors aquí no val allò de... que es diu tant, eh? El temps ho cura tot. Perquè
no,
aquí no,
no, no,
aquí no ho cura.
No. I, a més, com a concepte, el temps no cura. El temps és temps, i el temps pel ser humà és temps d'existència. I amb aquest temps d'existència el que tu decideixis fer és cosa teva. I, per tant, no està el temps al servei de la curació. El que passa que la veu popular, ja em sembla que Cervantes va escriure alguna cosa respecte a això, que venia a dir que el tiempo pone dulces recuerdos a aquello que fue amargo en su momento. No?
Uh-huh.
Aleshores, bé, no és exactament així. El temps, com a molt, situa les coses en un altre lloc. No és que ho resolgui, ho col·loca potser en un altre lloc. I a vegades ho col·loca en un lloc que és sota la catifa. I és no voler veure o tapar allò pensant que el temps ja ho oblidarà.
Sí,
Però saps què passa? Que tornem a repetir, tornem a trobar-nos en la mateixa situació i tornen a aparèixer, perquè aquest és el mecanisme fotut que té la memòria i la nostra neurologia, que quan ha pres un camí el repeteix incessantment fins que n'aprenem un altre.
Clar.
Aleshores, inevitablement, tornem a repetir, tornen a aparèixer, i llavors la gent es pregunta, com és possible que m'hagi tornat a passar? Jo que em pensava
que això
ho tenia resolt. I que va, que va.
I no.
Allò no està resolt.
També cites la nostàlgia i la melancolia.
Sí, la melancolia, sí.
Que generen estats d'ànim. En parles sovint, nosaltres en parlem, vaja, la gent en general, en to molt poètic, però
sí.
Creus que poden ser també obstacles, frens, o fins i tot fer-nos emmalaltir, vaja?
Sí, sí. Hi ha una nostàlgia en un sentit, diguem-ne, oportuna, que potser no en diríem nostàlgia, però no tenim una altra paraula per dir recordar allò que en algun moment t'ha fet bé per tal de que ho portis al present, no? Jo quan em vaig arruïnar després de la meva època artística i de ràdio i tele i tot això, sé que la meva manera de tornar-me a posar en modus de tirar endavant va ser recuperar algunes de les meves il·lusions de joventut. I sé que una de les meves il·lusions de joventut era la psicologia. Qui tenia traça, que m'agradava molt, que havia llegit molt. I, per tant, a vegades, anar al passat des del punt de vista nostàlgic d'allò que em va fer bé ens serveix. Ara, què és el fotut? Quan el que busco en la nostàlgia és tornar a viure allò que ja no tornaré a viure mai més, perquè és impossible, perquè no són les mateixes circumstàncies, les persones han canviat. El Sabina em sembla que ho diu molt fàcil en una cançó, no? No quieras volver nunca a los sitios donde has sido feliz. Perquè t'emportaràs uns disgustos i unes decepcions brutals. Aleshores, hem de vigilar molt que no tornem justament que la nostàlgia acaba sent dolorosa. Hi ha una nostàlgia dolorosa. Per exemple, el migrant té una doble condició a la nostàlgia. Per ell hi ha una necessitat de recordar. Hi ha una necessitat de sentir que encara pertany, que encara és d'allà on ve, no? Però, per una altra banda, també el fa patir, perquè no hi pot ser. Aleshores, aquest voler tornar i no poder genera molt mal de ventre, genera un malestar emocional que a vegades és molt dur, no? Aleshores, la gent a vegades queda atrapada en bucles de records, en bucles d'aquells temps que ens ho passàvem tan bé. Hi ha persones que necessiten repassar cada dos per tres els vídeos del casament, les trobades dels campaments, i cada vegada que ens trobem els amics, ah, tornem a veure els campaments. Hi ha gent que sembla que va viure un passat molt bo i, en canvi, no viuen bé en el present.
Clar.
Aleshores, aquí és on hem de veure la dificultat amb la nostàlgia.
Clar, i llavors allò es va repetint com un bucle i no deixes de sortir d'aquí. N'hem parlat d'algunes d'aquestes claus que tu ens proposes, no? per intentar deixar anar aquest passat, però n'hi ha una que crec que repeteix sovint, que és la idea que el passat l'hem d'integrar, ni oblidar, ni silenciar, ni emmascarar, com tu deies, l'hem d'integrar, però clar, suposo que segons quin passat, ara parlaves de migrants, i segons a qui li ha passat segons què, això és una mica complicat o pot suposar un esforç monumental,
sí.
No?
Sí, sí. Evidentment, cadascú pot tenir capítols, situacions, moments, les que la vivència, l'experiència que van tenir, doncs va tenir un pes molt dolorós, i ha quedat enregistrat, ha quedat imprimit en la memòria d'una forma greu, i aquí és on nosaltres acompanyem més. En la teràpia és quan, sobretot, el que és traumàtic, tot el que diem que el trauma seria una altra de les presons, el trauma probablement de totes les experiències del passat és la que costa més, perquè el trauma significa una escissió, un trencament de la vida contínua psicològica que té la persona per de cop i volta haver-hi quelcom que apareix inesperadament, que es bloqueja quan no s'ho espera, que li venen uns símptomes que no s'ho imaginava, una persona que potser ha patit abusos o que ha tingut una situació complicada, i a vegades quan s'acosta segons quins llocs, s'hi acosta pensant que s'ho passarà bé i de cop i volta es bloqueja,
sí.
I necessita marxar i s'ofega, i dius, però què m'està passant? Bueno, està passant pues, que el trauma apareix.
Clar.
Aleshores, això està molt vinculat a la corporeïtat, perquè el cos és el que manifesta més aquests traumes, i aleshores aquí tenim un treball molt, molt específic a fer.
Uh-huh. Acabo, Xavier Guix. Hi ha una mena de mantra del llibre que ens proposes que aprenguem a generar nous records, i jo et demano, com ho fem, això, Xavier? Com ho fem?
Això, mira, de fet és molt simple, perquè no es tracta de recordar lo vell i posar-hi coses boniques. És una opció, això és opcional. Això, si vols, en termes psicològics li diem ressignificar, reenquadrar. A vegades juguem una mica a posar-li un fons diferent a el que recordes o mirar-ho des de punts de vista diferents perquè vegis que allò no té aquella importància que tenia. Però per mi generar bons records és prendre plena consciència del que estic vivint i decidir, en el moment que ho estic vivint, què vull recordar d'aquest moment. I això és un exercici que ens obliga a posar l'atenció en aquells aspectes que jo després voldré recordar. És a dir, és com si jo m'avancés a la memòria i fes ja un acte de dir el que vull recordar d'aquest moment. Llavors, aquí has de fer una decisió de dir la meva atenció es posarà a recordar aquest moment que em mirava d'aquella manera, aquell fons que hi havia en el cel, el gust que tenia aquell sopar que vam fer tan bo, els riures que vam tenir. És a dir, començo a constituir una sèrie d'elements que normalment en la majoria d'experiències sempre hi ha coses bones, positives, diguem-ne, coses que les podem recordar bé. Aleshores, del que es tracta és de decidir, abans de recordar, decidir ja què és el que voldré recordar.
Abans, eh? Imagina't. Prenem nota, claro. I a partir d'ara apliquem-ho.
Apliquem.
A Xavier Guix, El reto de soltar el pasado, editat per Arpa Editors. Gràcies per aquesta classe magistral, perquè en aquest programa ens agrada aprendre tantes coses, i avui claro. Doncs, en tenim unes quantes més per aprendre. Així que molta sort i moltes gràcies.
Gràcies, Marta, i gràcies als teus oients.
Ay, no te lembras de mí. Ay, no sabes de dónde huí. Que suesta que aquí estoy. Dísme en un meu llar triste que alguna memoria existe. E ainda sabes quién soy. Dísme si ainda tropezo. Si me alegro, si agradezco, o si ainda sé cantar. Recórdame, por favor, alguna cosa o que for que eu não consigo lembrar. Comigo pela cidade, diz-me com sinceridade se tu te lembras de mim. Onde cresci e amei, com quem vivi e me dei, ou se algo eu pus fim. Conheces que o tempo passa e não esqueces quem eu fui, sou enfim. Oh, meu doce coração, diz-me se sabes ou não, ainda te lembras de mim. Recuerdo de algo, siempre lo recuerdo un poco diferente. Y sea como sea ese recuerdo, siempre es verdad en mi mente. Y si mi alma se derrama en la falta de pasado, es el olvido. Cuando muera solo pido no olvidar lo que viví.
Podia tallar aquesta cançó de la Rosalia, Memòria, que n'ha fet referència en aquesta conversa en Xavier Guix, perquè l'he trobat tan preciosa al costat d'aquest altre intèrpret, Carminyo. Déu-n'hi-do. Ens truca el 93207474 en Quim des del barri de Sant Andreu. Bona nit, Quim.
Bona nit i bona hora, Marta. I ignorants també, vaja. Mira, que sobre el tema que estava parlant el psicòleg, sí. D'aquests records que es poden oblidar, que costen molt, que poden arribar a marxar.
Sí.
A veure, a casa en tenim un que ens està costant, i sobretot els pares, diguem, no? Bueno, que ja són morts, diguem, no? I si te l'explico, fa fredar, diguem, no? Es tracta, bueno, aviam, mental, serien sobre els anys 50 aproximadament, que es presenta una parella de la Guàrdia Civil a casa, demanant per Josep Maria Hilari. Que mon pare, que fos estrenat, diu, què passa? És que no sé, no, bueno, parlant en castellà, diguem, no? No s'ha presentat a files, venimos para arrestarlo porque se le va a hacer un consejo de guerra. Textual, diguem, no? Que a mon pare li va posar la febre per tot arreu. Diu, passen, passen. Clar, no sé pas, va sortir la mare, diu, coi, què fa la Guàrdia Civil per aquí? I el pare li diu, escolta'm, porta'm tots els papers del nen, del Josep Maria. Els papers, diu, porta'ls, porta'ls. Els ensenya els papers quan mon germà feia 20 anys que era mort.
Mare viva.
I el vinc a buscar a casa. Clar, no veig mon pare i ma mare com es van posar.
Destrossats, clar.
Però no, tu mateixa. Mon germà va morir, Josep Maria, va morir en 3 mesos, va morir. I que et presentin aquest parell de sanganús...
Mare de Déu.
I ho dic finament, no vegis, no?
Sí, sí.
Hombre, disculpi, si pau, diu, fotin, si m'ajudé, fotin el camp de casa. Hablen en sin cristiano, sobre això.
A sobre, no? Per acabar de jugar.
I per això dic que són records que...
Sí, sí.
Tant la part com la mare, quan va morir amb ell, diguem, no?
Sí, 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 està clar.
I a casa, doncs, les restes germans que quedem, doncs, de tant en tant, i se't disparen flaixos. I dius, però pot ser, va ser possible, això. I mira, noi, ho és.
Doncs sí que va ser possible.
Sí, que per la gràcia sí, diguem, no? Però, ara, ells estan panxos, però és que no es van ni mutar, com aquell que diu, no?
Ja ho veig, ja.
Perquè els va ensenyar la partida de... Ai, naixement. La partida de funció, tal. Ah, sí. Bueno, en plan, jo no sé com un plan...
Ah, bueno, nos hemos equivocado, adiós, ¿no? Ja està.
Sí, gairebé. Un pare agafa i li diu, si ho foteu al camp de casa, tu, obrir la porta i els hi pot que els morts, diguem, no? O sigui que hi ha coses que...
Difícils d'oblidar, i tant. Quim, gràcies per compartir-ho.
Vale, d'acord, Marta.
Una abraçada.
A veure, adéu-siau, bona nit, bona nit.
I en Joan Josep, des d'Ulldecona, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo només te volia felicitar d'això que dieu de la sandia.
Que de la síndria, sí.
Sí, la síndria. Nosaltres no li diem síndria. Tu dius síndria aquí i tots se queden així. Nosaltres li diem meló de moro. O sigui, meló de moro.
Meló de moro.
Meló de moro. Sí. Això és una síndria. Bueno, això que té de dins de color roig.
Sí, sí.
Pues nosaltres diem meló de moro.
Molt bé.
I l'altre meló és meló de tot l'any.
El meló normal i el meló de moro, no?
Sí, no, sí, però lo normal no li diem normal, li diem meló de tot l'any.
De tot l'any?
No, de tot l'any.
Ah, de tot l'any, d'acord.
Sí, i saps com lo conservaven?
Com?
Para, pues, tu saps lo que és panís, no?
Sí.
Maïs, sí. Pues saps que una clofolla, has de pelar la... perquè sortia hi ha una cosa que és de no sé, és la crosta, diguem-li, de la... Pues en això rodejaven el meló i el penjaven a una estància dalt, a un lloc que fos ventilat a les engorfes o això, i allí ho tenien penjat i per a Nadal lo baixaven i el menjaven i s'aguantava. No era com a l'estiu, però s'aguantava, era més blanc, però bueno, i molt menjàvem al d'allò.
Clar, molt bé. Molt
o sigui,
bé,
doncs... que és... I després també una altra cosa que també diem nosaltres, diferent de vosaltres, aquí a Catalunya, per exemple, vosaltres dieu mongeta tendra.
Sí.
Sí, doncs ja saps com li diem aquí?
Com li dieu?
Bajoques.
Bajoques, sí. Sí,
bajoques. Sí, i ja està, i ja et trucaré un altre dia per dir una... Ah, bueno, és igual, ho dic ara. Hi ha a la província de Castelló, hi ha un poble que es diu Coves de Vinromà.
Sí.
I és de la província de Castelló. I allí, fa uns 70 anys o això, se va produir, bueno, dient que hi havia un milagre. I va anar molta gent a veure el milagre. Jo no sé com se va acabar ni quin milagre va ser, però allí no va haver cap de milagre.
No hi va haver res.
I la gent sempre dient que quan contaven una cosa que no era veritat, fins sí, home, les coves de Vinromà, home, el milagre de les coves, això, el milagre de les coves. I si algú hi va anar-hi, jo sé qui va anar-hi, però eren molt menudes i no se'n recorda del que va passar. És... que a veure si hi ha algú que se'n recorda del que va passar allí.
Molt bé, Joan Josep. Moltes gràcies. Una abraçada, bona nit.
A vos, una abraçada.
Adéu. A veure, que encara podem fer una pregunta contestada, va, abans del conte. Walk like an Egyptian. I és que a principis d'aquest mes de maig, en Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, ens feia aquesta pregunta.
Em pregunto jo que encara s'embalsamen els morts a Egipte.
Doncs qui respon és la Núria Garriga, que és amant de la història antiga i de l'Egipte en especial, i, per cert, a qui vam entrevistar aquí a la Nit dels Ignorants.
Bona nit. Pues ja no s'embalsamen els morts a Egipte, perquè, clar, des del segle VII hi estan els musulmans. I també hi ha els coptes, que són els descendents dels catòlics, bueno, una altra rama del catolicisme. Llavors, només es van embalsamar fins a l'època romana. Espero haver resolt la qüestió. Gràcies.
Doncs moltes gràcies, Núria Garriga, amant del món egipci, per aquesta resposta.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana estem llegint els contes del Marc Artigau i Caral, que formen part del llibre Aquest serà el nostre pou, Premi Mercè Rodoreda 2025, atorgat per Òmnium i que ha publicat Empúries. Avui sabrem com acaba el relat que porta per títol El raspall i la colònia. Érem aquí, la família Duc García ha dut l'àvia Rosina a una residència, ella no hi volia anar, però li porten després que va caure. Unes setmanes després, la Rosina els diu a les netes que una senyora l'està molestant i que li roba el raspall i la colònia. Uns dies després, els diu que la senyora que du els cabells blaus va dient a tothom que ella, la Rosina, es pixa al llit. Una de les seves netes, la Jana, va on és la senyora dels cabells blaus, s'asseu amb ella i parla. Quan torna, li diu a la seva àvia que aquella dona ja no la molestarà més. De tornada amb el cotxe, la Jana va confessar, amb un to indiferent, que havia amenaçat la vella dels cabells blaus. Va fer servir aquesta nomenclatura. Li havia dit que, si no deixava en pau la Rosina, farien tot el possible per arruïnar-li la vida, no a ella, que n'hi quedava poca i no valia la pena, sinó a la seva família, perquè sabien, gràcies a uns contactes i a les xarxes socials, tot això s'ho havia inventat, on vivien, de què treballaven i que tenien molt, molt a perdre. La vella de les Puntes Blaves es va esverar, quasi es desmaia davant d'aquella violència calmada, però en lloc d'avisar algun infermer, va demanar un got d'aigua, va escoltar pacient i va fer que sí amb el cap. El pitjor de tot, li va confessar a la germana mentre conduïa, és que havia sentit un poder addictiu amb aquelles amenaces innocues. Era com si hagués travessat el mirall i, deixant de banda la moral, que no li servia per a res, havia après que defensar l'àvia era un acte de justícia alliberador. Aquella nit, la Rosina va necessitar una pastilleta per dormir, tenia rampes a les cuixes, però l'endemà el raspall i la colònia seguien intactes al mateix lloc. Era un premi o una ofrena? Però tot plegat només va ser una treva. Ara, l'usuari dels cabells blaus havia engegat una campanya d'escarni contra la Rosina. És veritat que ja no li prenia res del necesser, però l'havien arraconat del joc, s'havien fet córrer que la seva família eren mafiosos, que es dedicaven a amenaçar la bona gent, i ningú volia seure amb ella a dinar o passar la tarda. Allò va disgustar profundament l'àvia. Al capdavall, una colònia, un raspall o uns guants eren objectes que tenien un valor ínfim. El que es pot pagar amb diners és barat, deia sempre el seu home, però sentir-se tan sola, aïllada, jutjada pels vells dements i velles egoistes, era un preu massa car. Així que, per no empitjorar la situació, quan les netes li van tornar a preguntar, va mentir dient que sí, que tot estava bé, que ara ja dormia més tranquil·la, però que les enyorava molt i que volia tornar a casa. La directora del centre, en una reunió trimestral, va explicar al Ferran i l'Andreuet, els fills, que la seva mare no acabava d'integrar-se, que la majoria d'usuaris no volien compartir les activitats amb ella perquè havien rebut amenaces de la família. Els fills es van sentir insultats. Amenaces! Ells no havien parlat amb ningú, no havien amenaçat amb ningú. Qui s'ho inventava, allò? La directora, seguint els protocols, va respondre que havia de mantenir la queixa en l'anonimat. I quan els fills ho van explicar a les netes, aquestes van confessar. Què heu fet, què? Voleu que facin fora l'àvia de la residència? Però qui us heu pensat que sou, Toni Soprano? La Jana hi va restar importància. Només ha estat una conversa, papa, una conversa entre dues dones que sabem que està bé i que no. Si cal, em disculparé. Tenia la intenció de disculpar-se, és clar. Se'n passaria l'orgull i demanaria perdó a la bruixa tenyida de blau. No s'havia explicat bé. Tot plegat havia estat un malaltès. Fins i tot havia assajat les frases i l'entonació. Però aquella queixa només va ser l'espurna que va encendre tot el bosc, perquè la Rosina va morir una setmana abans de les festes de Nadal. La família no va tenir temps d'arreglar res. La Rosina havia mort d'un infart, dormint. Això va dictaminar el doctor de guàrdia, que va presentar-se un parell d'hores més tard perquè el trànsit aquell matí era impossible. No ha patit. Com ho sabia això el doctor? La gent que mor dormint té un final molt plàcid, diuen, però no ho sap ningú, això. No ho sap ningú si uns segons abans de traspassar els somnis s'omplen d'amenaces i renúncies, de retrets i penediments. No sap ningú si aleshores el son es converteix en un malson i el trànsit cap al no-res s'enterboleix de mala manera. L'àvia havia mort i no havien complert la promesa de dur-la a la casa de la platja i a veure el mar, que era el que la feia més feliç. La residència, en senyal de dol, li va dedicar un escrit impersonal i un ram de flors de gust qüestionable. Al carrer Jardí hi havia una llarga cua, els veïns rondaven la casa des de feia hores. L'Andreuet i el Ferran van rebre el condol dels familiars, dels amics i dels coneguts, gent mostrant un dolor fingit que sempre és d'agrair. Repetien les mateixes frases: ara ja descansa, pobreta, ha viscut una vida molt plena, la trobarem molt a faltar. Sempre ens parlava de tu. L'Andreuet i el Ferran sabien que quan mor un vell, la pena és un tràmit. Però malgrat tot, la Jana no va fer net. La neguitejava una sensació de no haver cuidat prou allò que era seu. La sensació que la tribu havia deixat a la intempèrie l'àvia, l'arrel de tots, l'ésser més vulnerable. I si no hagués caigut al llit? I si no l'haguessin abandonat a la residència? I si l'haguessin visitat més sovint? I si l'haguessin comprat més colònies i més raspalls i més xocolatines? I si no hagués amenaçat la porca dels cabells blaus? No ho va explicar ningú, perquè si les famílies tenen res de bo és que no cal parlar mai dels sentiments, però a la Jana l'arrossegava per dins un remordament inútil, com una pedra lligada al turmell de la mala consciència. L'àvia la van enterrar i el discurs del fill va ser emotiu. Una nit, d'insomni, la noia es va llevar ofegant-se. Algú li taponava els pulmons. Es va incorporar i va comptar fins a 10. A vegades creia que la Rosina l'observava asseguda als peus del llit, que xiulava una cançó de la infantesa o li explicava receptes de cuina. Li havia comentat al pare, a qui no li agradaven les especulacions esotèriques: potser l'àvia em vol dir alguna cosa. Què vols que et digui? Potser ets tu, que no ho acabes de superar. Havia fet Diana. Només amb una frase havia encertat quina era la llavor d'aquella presència. L'espectre de la Rosina no seia enlloc observant-la. Havien seguit fil per randa les últimes voluntats de l'àvia i després de la missa de difunts l'havien enterrada al nínxol familiar. L'obertura del testament no va destapar cap sorpresa. Passaven les setmanes, la Jana anava sovint al cementiri a parlar-li i a disculpar-se, però no ho podia evitar. Una fiblada al ventre s'anava corcant ressentida amb ella mateixa, sempre de mal humor, sortia menys i patia episodis d'ansietat a la feina. Tal com li va recomanar una amiga, va presentar-se a la consulta d'un terapeuta tarotista que va netejar-li les energies, però com que encara quedava molta feina per fer, li va recomanar un acte màgic de redempció perquè creia que si seguia així podia patir una crisi prolongada que podia arribar a esdevenir crònica. Les cartes damunt la taula li parlaven d'una llosa, d'un malestar profund que li naixia dels avantpassats. Carreguem els pecats dels nostres ancestres. Per això ho va veure clar aquella matinada d'insomni. Se li va barrejar la conversa davant del nínxol amb un malson, els consells de les cartes del tarot amb l'ímpetu de la ferida, i quan va obrir els ulls amb els llençols xops de penediment va entendre quin mandat havia de complir. Una obligació antiquíssima. Sense explicar-ho, ningú va tornar a la residència. Per sort, estaven preparant el carnaval, havien engalanat l'entrada i totes les infermeres anaven maquillades de Mickey Mouse. Va saludar la recepcionista i es va inventar que no trobaven un medalló de la Rosina. Aquí no hi ha res. Ja ho sé, però mira, és per sortir de dubtes. Passa. Va entrar a les habitacions i va saludar molt afable la majoria d'usuaris que, maquillats de pallassos diabòlics, miraven la Jana I sí, el sonava d'alguna cosa, però no sabien de què. Perquè dies enrere la noia havia procurat pel seu benestar i, seguint les recomanacions del terapeuta, entre citalopram i cartes del tarot, s'havia rapat el cap. No es va entretenir amb els avis, buscava la vella dels cabells blaus, però en lloc d'això es va trobar, disfressada de Blancaneu, la vella dels cabells vermells, que tenia el costum, un cop o dos l'any, de fer un canvi que va molt bé per l'aspecte i per l'ànima. Es van mirar els ulls i la dona també va dubtar, però no la va reconèixer. La Jana, durant uns segons, en una realitat paral·lela, li hauria clavat una bufetada, potser un cop de puny, tant li feia que anés amb cadira de rodes, li hauria dit: tu vas matar l'àvia, prepara't per patir tot tipus de vexacions, prepara't per agonitzar dins dels set cercles de l'infern, fins que em supliquis clemència, i no te la concedeixi. Però va respirar, va obrir els braços i li va fer un petó humit a la galta arrugada. Li va anunciar que tenia una sorpresa per ella, de part de tota la família, que era taxista, i l'havien enviada aquell mateix matí i l'estaven esperant per una festa. Vostè té molta sort amb la seva família, s'esforçava en fer servir un to servicial. La vella va quedar aclaparada. Havia de dutxar-se, havia de pentinar-se, per què no l'havien avisada? Ja ho sap la meva filla, que no m'agraden les sorpreses. La Jana va saber trobar les respostes adequades a les queixes concretes, li va donar un quart d'hora i marxarien. La va amenaçar explicant-li que si feien tard no veuria els nets. És una broma, dona. És clar que els podrà veure. En menys d'un minut, la dona de la cadira de rodes ja era a l'habitació perfumant-se amb la colònia de la Rosina i pentinant-se amb el raspall de la Rosina. El problema venia ara. Com s'ho faria per sortir de la residència sense aixecar sospites? Si s'ho hagués preparat a casa, hauria traçat un pla i no s'hauria estancat en aquest detall sense importància, però la improvisació i el carnestoltes la van guiar. Mentre tots els usuaris sortien a fer una volta disfressats com la parada dels monstres, la Jana es va acomiadar de la infermera, ni rastre del medalló, i van a buscar l'homenatjada. Sortirem per darrere. Per què? Per no fer la volta, tinc el cotxe aparcat allà. No es va fixar que aquell vehicle no era un taxi. No va fer gaires preguntes, estava tan il·lusionada per veure els amics i els nets que la dopamina va fer que baixés la guàrdia. Quina música sonaria? Què celebrarien si encara faltaven 3 mesos i mig pel seu aniversari? Podria fer una copeta de cava? Sortint del poble, a la segona rotonda va agafar direcció contrària a la festa inventada, però la vella no se'n va adonar perquè li costava orientar-se. La Jana a cada quilòmetre respirava millor, l'oxigen ja li circulava pels pulmons amb tanta fluïdesa com ella per l'autopista. De tant en tant mirava pel retrovisor, comprovava si la Blancaneu estava bé o estava. Van parlar de la residència, de quant de temps feia que hi era, de si estava a gust. Quan ja duien més de mitja hora en direcció als Pirineus, va aparèixer innocent la primera pregunta. Anem bé per aquí? És clar que sí. Encara faltaven 25 minuts més per les carreteres secundàries. En arribar al refugi de muntanya, la Jana va aparcar i li va donar una jaqueta perquè no agafés fred. Abans, però, li havia pres el mòbil, de la mateixa manera que la vella li havia pres el raspall i la colònia a la Rosina. Va treure la cadira de rodes del maleter i li va ordenar que s'hi assegués. El to ja era un altre. Va ser en aquest punt que la senyora va comprendre que no hi hauria festa, ni amics, ni nets. Es va espantar. On em portes? Què hi fem aquí? Tranquil·la. Vostè estigui tranquil·la. La Jana, amb la delicadesa d'una infermera, li va tapar els ulls i la boca. Confia en mi. I van endinsar-se per una zona boscosa amb fauna salvatge reintroduïda en l'última dècada. La Blancaneu dels cabells vermells, angoixada pel canvi de rumb i pel segrest, va plorar, però les llàgrimes no li mullaven les galtes perquè la vena dels ulls ho xuclava tot. Què em faràs? Volia preguntar-li. Però mentre avançaven per camins de terra només hi havia silenci. Un silenci espantant, trencat per les rodes de la cadira que trepitjaven alguna fulla o alguna pedreta. La Jana va fer esforços carregant-la per un camí costerut. Cada mitja hora havia d'aturar-se per recuperar forces. Li feien mal als braços, bevia una mica d'aigua, queixalava un entrepà que s'havia fet a casa i continuava la ruta. Fins que no va ser ben bé la tarda, no en va tenir prou. Quan el sol s'amagava entre les roques i els pins, va decidir que ja s'havien endinsat prou en el bosc. No ho podia saber del cert, però intuïa que la presència humana, algun pagès o un pastor, quedava més d'una hora a peu. De sobte la va omplir una calma que l'harmonitzava amb el paisatge. Va treure la vena dels ulls a la Blancaneu dels cabells vermells i li va donar una mica d'aigua i després li va tapar la boca de nou. Ja està. No va ni acomiadar-se. Va fer mitja volta i la va deixar, com mesos abans havia deixat la Rosina, en la més absoluta intempèrie. D'aquí una hora es començaria a fer fosc. Si aconseguia treure's la mordassa, els crits d'auxili potser ressonarien entre els pins, el fred la faria tremolar i els animals salvatges l'ensumarien. La Jana, si no es perdia pel camí, ja seria el cotxe de tornada cap a Barcelona. Mare meva, Marc Artigau. Aquest serà el nostre Pou. Quina història tan fosca que ens has explicat. Doncs així acabem avui aquesta nit dels ignorants. Són les dues, arriben les notícies. Nosaltres tornem demà a partir de les 12, horari normal, programa normal. Espero les vostres preguntes i les vostres respostes. Que descanseu. Fins demà. Bona nit.